11:15. Seguim el dia i mig, com dèiem, esperant d'aquí a res, a molt poca estona, a parlar amb un dels autors del llibre 12 mites sobre la fam, perquè ens expliqui doncs quines són aquestes falsetats o mitges veritats al voltant de la fam al món. I tenim això, una petita espera per davant, per ja contactar definitivament amb l'autor o coautor i poder parlar d'aquest tema. Per això, abans de l'entrevista de Cooperació, Solidaritat i Pau, anirem a cercar l'agenda solidària i també les notícies que tanquen habitualment l'espai. Abans de tot, donar la benvinguda a la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Marta Massanès, bon dia.
Bon dia, Josep.
I començaríem, si et sembla, amb l'agenda solidària. Ja fa unes setmanes ens vam fer ressò aquí amb membres de l'associació Amics de Sant Miguelito, de les jornades d'Arianes, o jornada, perquè és un dia, jornada d'Ariana, i ara ja queda molt poc, el dia 16 es celebra aquesta jornada poètica.
Exacte, i és per això que us en volem fer recordatori, perquè enguany se celebren les desenes jornades d'Arianes convocades i organitzades per l'associació Sant Miguelito Sant Boi. Aquest any se celebra, com sempre, amb la lectura de poemes de Rubén Darío, un poeta molt conegut i nicaragüenc. És una activitat en la que tothom que hi assisteixi està convidada a participar en la lectura d'aquests poemes, i es combinaran els poemes amb música a càrrec dels trobadors nicaragüencs Xavier López i Heidi López, i acabaran amb un pica-pica nicaragüenc a un preu solidari de 3 euros. Així que ja sabeu, si voleu participar, serà el proper dissabte 16 de febrer a les 6:30 al Casal Olivera.
I a les notícies solidàries avui parlem d'un punt que de fet es va debatre, es va aprovar per unanimitat tots els grups municipals del nostre ajuntament el passat dilluns. Un punt que dona suport a la campanya No amb el meu mòbil, que impulsa la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo.
Així és, a continuació us llegirem la moció que s'ha aprovat a l'ajuntament, i diu així: ja no sabem viure sense ells. Des de l'any 2006 a l'estat espanyol n'hi ha més que habitants. Algunes persones en tenen fins a 3 de diferents models. Fins i tot els nens i nenes de 10 anys en tenen. Estem parlant de telèfons mòbils, un objecte que s'ha convertit en imprescindible a la nostra vida quotidiana, però que amaga una cara fosca, violenta i mortal. Alguns dels minerals utilitzats per produir els telèfons mòbils provenen de les mines de l'est de la República Democràtica del Congo i estan tacats de sang. La part més important dels minerals utilitzats per produir els telèfons mòbils, com hem dit, prové de les mines situades a l'est de la República Democràtica del Congo. El món occidental està comprant els anomenats minerals del conflicte i, per aquest motiu, finança una guerra civil que, segons les organitzacions de drets humans, és la més sagnant des de la Segona Guerra Mundial. Durant els darrers 15 anys, el conflicte ha costat la vida de més de 5 milions de persones. Més de 300.000 dones varen ser violades. La violència continuarà mentre grups armats puguin finançar la seva guerra particular venent minerals. Si pregunteu a les companyies telefòniques d'on treuen els seus proveïdors els minerals, cap d'aquestes empreses pot garantir que no estan comprant minerals que provenen de la zona del conflicte. Per tant, aquesta campanya el que vol donar és que Barcelona, des de l'any 2011, és seu del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, el Mobile World Congress, i ho serà fins l'any 2018. Ningú no dubta que això suposa un gran impuls econòmic per la ciutat. Més de 50.000 persones arreu del món s'establiran a la ciutat comtal durant els 4 dies que durarà aquest gran esdeveniment. Ara bé, amb l'organització d'aquest congrés, Barcelona també està acceptant una gran responsabilitat com a ciutat precursora, que és en la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. Tal com ho demostra la Llei de Foment de la Pau, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 25 de juny de 2003. Una llei que es compromet a impulsar una nova cultura de pau, basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes, la pràctica de la no-violència i la promoció dels drets humans, entre d'altres objectius.
Doncs efectivament, una campanya que, recordem, porta per lema "No al meu mòbil" i que vol cridar l'atenció de tots els usuaris i les usuàries de telefonia mòbil i de la societat en general, donar a conèixer la situació d'injustícia que pateix la població congolesa, provocada en part per les condicions d'explotació i expoliació dels seus recursos naturals i concretament d'aquest metall, d'aquest mineral, el coltan, que serveix sobretot per fabricar mòbils. La campanya està recollint suports particulars d'entitats i també mocions signades pels plens com el que va aprovar o la que va aprovar el ple de l'Ajuntament de Sant Boi el dilluns passat. Aquestes mocions proposen, entre altres coses, demanar a les empreses que participen al World Mobile Congress de Barcelona més transparència en la cadena de subministrament. De fet, el dilluns en què es va aprovar la moció coincidia amb la celebració aquell cap de setmana del Congrés Internacional de Mòbils de Barcelona. També demana a les empreses fabricadores que es comprometin a no utilitzar el coltan explotat il·legalment per la fabricació dels aparells de telefonia mòbil i ajudar a impulsar dins de l'Estat espanyol i de la Unió Europea una regulació com la que de fet està elaborant un país tan poderós com és Estats Units. El Congrés nord-americà està tractant una proposta que regularitzi l'explotació d'aquest mineral del coltan. Bé, afortunadament la moció es va aprovar i amb el vot a favor de tots els grups de l'Ajuntament de Sant Boi, i així doncs la nostra ciutat s'afegeix de forma integral, podríem dir, aquesta campanya, "No amb el meu mòbil". Bé, les notícies d'avui ens porten a fer una petita pausa per la música. Anem a escoltar un tema de l'Axan Busto que ens parla de com tenim aquest planeta, no el tenim massa bé. Un tema musical que es diu "Que boig el món".
Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deix sol. En el principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Que boig el món, que no té cap ni peus, i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret, callat ocult, pacient, discret. Quan veig que molt pitjor estic jo, que boig el món, on podem creure més d'un déu, i això ens obre les ales de la vanitat. Podem ser injustos i malvats, però el pitjor és no saber mai qui mou els fils al teu terrat.
Me
doncs efectivament parlarem avui d'aquest món que, com deia la cançó de l'Axel Busto, és boig, però és el millor dels possibles. I ho farem amb el coautor d'un llibre, 12 mites sobre la fam, que es va editar el 2005, en Xavier Montagut, conjuntament amb el Gustav Duch, que va escriure aquest llibre. En Xavier Montagut és especialista en comerç internacional, consum responsable i comerç just. També és coautor d'altres llibres, com Supermercats no gràcies o Del camp al plat, i en l'actualitat és el president de l'associació Xarxa de Consum Solidari. Xavier Montagut, bon dia i benvingut al programa. Xavier, veiem si ens escolta. Xavier Montagut? Bé, sembla que se'ns ha separat de l'auricular del telèfon o s'ha tallat la comunicació. Mirarem de comprovar si tenim línia amb el Xavier Montagut per a poder parlar d'aquest tema, el de la fam, el de la injustícia, el del comerç just i també solidari. Un autor que, a més, està compromès amb diferents campanyes, amb diferents organitzacions no governamentals i que, com dèiem, actualment és el president de l'associació Xarxa de Consum Solidari. Veiem si el company ens confirma doncs la presència del Xavier. Sembla que sí. Xavier Montagut, hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí que et tenim, que t'havíem perdut per uns moments. Doncs bé, d'alguna manera, i començant fent referència a aquest llibre que encapçalava la presentació que feia de tu, 12 mites sobre la fam, quins serien els eixos argumentals, les raons principals d'aquest llibre, 12 mites sobre la fam?
Sí. Hi ha prou aliments a tot el món per menjar que mengi tothom, malgrat tot, entre 900 milions i 1.000 milions de persones que fan fam, i uns altres 1.000 milions de persones estan mal alimentats. Per què és això? Doncs aquest llibre ho desenvolupa bastant, és per un model de producció que ha concentrat, ha fet primer l'alimentació un negoci, ha concentrat la propietat en poques mans i ha fet que la majoria de pagesos siguin expulsats del camp. Paradògicament, la gent que passa gana majoritàriament és gent que produeix aliments, però li paguen un preu molt dolent i ha deixat de produir per alimentar-se, produir pel mercat, el mercat li paga molt poc i no pot comprar prou aliments per alimentar-se. Aquest és més o menys l'esquema del model d'agricultura que està dominant. És un model que subvencionem amb els nostres impostos, que deteriora molt el medi ambient i que, per una altra banda, no alimenta la població. El llibre descriveix això bastant. Ara més, els aliments són un bé més cas i s'especula amb ells i el preu s'està determinant en les bolses mundials i és motiu dels especuladors, i a més la terra també s'està comprant per grans països que no tenen prou terra o per grans empreses.
Ja que nosaltres estem aquí a la comarca del Baix Llobregat, et volia preguntar, el model de cultiu, d'explotació petita mitjana que tenim aquí al voltant de Sant Boi, a Gavà, a Viladecans, aquest model de pagesia, creus que està condemnat a desaparèixer o hi ha esperances?
Aquest model és el futur. Una altra cosa és que el nostre govern no ho vol entendre. Volien aquí tenir una zona agrícola més rica de Catalunya, que és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Pràcticament tot Barcelona menjava abans perdudes d'aquí, només subministra un 20%, i el govern de los mejores, aquest que tenim, bueno, que teníem abans, però si ara té continuïtat, volia fer un parc temàtic, una història de casinos aquí, carregar-se el poc que havia d'agricultura. Aquest model sí que ha fracassat, és el model de la crisi, és el model de les cases buides, és el model de la crisi financera, és el model de l'atur. En canvi, produir la terra agrícola i tornar a produir aliments torna a ser una cosa que és possible. De fet, ara hi ha un treball aquí per recuperar 140 hectàrees que estan abandonades al parc agrari i tornar-les a produir. Crec que s'acaba que un grup ja d'aturats han muntat una cooperativa i han començat a produir. Hi ha moltes raons per tornar a posar a produir aquesta terra. És l'única manera de mantenir un territori equilibrat. S'establien molt de transport, de la factura energètica, del que suposa menjar productes que ven de molt lluny. I també és una sortida a l'atur. Avui està a 20 a tot l'estat, però també aquí al Baix Llobregat, al Vallès i al Maresme gent que vol tornar també a la terra i a produir aliments de proximitat, ecològics, i això està sent una sortida en lloc de construir pues, més complexes turístics que després no funcionen, no?
Uh-huh. Xavier, ens comentaves més o menys que actualment la producció alimentària mundial és suficient per abastir i nodrir a tota la població mundial. Llavors, com és que hi ha aquesta, bueno, pues persones que pateixen fam al món?
Pues perquè està mal distribuït. Hi ha qui està especulant amb els aliments i fent negocis, i a cap ara avui si pensa que el preu pujarà, ben quan baixa, o està dedicant molts cereals a produir camp, perquè els mercats pudents o solvents, que diguem els economistes, són capaços de comprar carn més car i llavors, en lloc d'aquest aliment distribuir-lo, el cereal, es dedica a produir carn, el que li treu moltíssima eficàcia. O sigui, per cada proteïna, cada caloria que produeixes de carn, has invertit moltes més calories de grans. Estàs perdent eficàcia. Però el model no està pensat per alimentar saludablement a la gent. Està pensant per fer negoci. Després hi ha un malbaratament brutal de productes. Com el que interessa és vendre, i només vendre, doncs el 40% de la producció es queda als camps, perquè no té el calibre, perquè no té el color, perquè no té les característiques que fan que es vengui ben cara. Del mar, la majoria de coses que es pesquen es tornen a llançar, perquè només s'agafa el bo, però com els mètodes de pesca al mar són industrials, per pescar aquests quatre peixos, tenen que destrossar tot el sol marí i carregar-se molts peix. Hi ha molts aliments, però una part molt important és malbarata i els pocs aliments més cars es concentren en la gent que té diners per pagar-los.
Mm-hmm. És a dir, que durant els aliments des que surten del camp fins que arriben a casa nostra, hi ha tot un seguit de... passar per un seguit de fases, no?, del camp, dels supermercats, de la nostra nevera, on es malbarata aquest aliment.
Sí, hi ha molts llocs on és malbarata, però també hi ha un causant de tot aquest model. El 70% del que venem aquí està concentrat en 4 o 5 supermercats, de lo que comprem a l'estat espanyol, està concentrat en 4 o 5 supermercats, que tots coneixen les marques, no fa falta ni que les digui. Ells dominen totalment, ells posen un preu a la patata, amb el camp, totalment tirat, que és impossible que sigui rendible pel país i que està fent que la gent se'n baixi del camp. Es posa uns altres preus que són 7 vegades més cars del que ells compren, i a més posa unes condicions de que només un tipus de producte funcioni i la resta s'ha de tirar. Fins i tot forcen caducitats, com poses amb la data de convenient, que fan que es faci molt més ràpid, que es faci malbé molt més ràpid. Tot això perquè tot que dona un marge i un negoci que és el que els interessa.
Uh-huh. I aquest llibre de 12 mites sobre la fam, Xavier, va ser editat el 2005. En aquests 8 anys que han passat, creus que ha canviat el context mundial de la fam actual? Segueixen havent-hi 12 mites o aquests s'han transformat, han crescut? Com ho veus?
Bueno, jo crec que el llibre, l'altre dia vaig tenir escriure un article sobre la crisi econòmica actual i realment vaig tornar a fullejar el llibre. I realment és totalment actual. O sigui, el model que escriu allà i els mecanismes que fan que aquest model tiri cap endavant són els mateixos que abans. Què ha passat des de llavors? Bueno, però la crisi s'ha aguditzat algun d'aquests aspectes. Per exemple, el tema de la pujada de preus. Clar, ara tot l'alimentació també és un mètode d'especulació i llavors aquesta cosa d'especulació està portant a que els preus estiguin més disparats. Això fa que s'aguditzi la fam. Aquest és un fenomen que és propi de la crisi, però que incideix en tot el món que havia abans. Un altre tema que també és nou és que en la mesura en què l'alimentació avui comença a ser una zona d'especulació, grans empreses estan comprant terres, moltes terres a l'Àfrica o països que volen garantir tenir terra per proveir. O sigui, l'Aràbia Saudí, Xina estan comprant molta terra a l'Àfrica. O sigui, el model del 2005 segueix sent vàlid, el problema és que ara és pitjor, doncs perquè la crisi s'ha aguditzat les pitjors coses d'aquell model, tant a l'aspecte especulatiu com a l'aspecte d'acaparament de terres, com ara l'intent també de comercialitzar coses noves com la biomassa, etc. I és ficar diners i a l'interès de lucrar en coses que fins ara estan més protegides. O sigui, en aquest sentit, la crisi ha empitjorat les coses. També ha permès una resistència molt més gran i que s'estén a molts països treballant ja en alta perspectiva molt més lligada a la sobirania alimentària. A Nepal, a països d'Amèrica Llatina i també aquí pues, petites experiències. De fet, s'està tornant al GAM i en jove bastant preparada a fer un altre tipus d'agricultura. Això és un fenomen que s'està donant amb la crisi també.
Exacte, això ho volíem comentar també, que per exemple aquí a Catalunya sembla que, bueno, que s'estan invertint a petita escala, no? Però que està tornant a haver-hi una ramaderia, no? Hi ha una escola de pastors, la gent està reivindicant el cultiu, per exemple, aquí al Baix Llobregat, etc. Com veiem com petites cooperatives o iniciatives doncs, per produir diferent, no? I tot el boom de les cooperatives doncs, que estan, cooperatives de consum que estan creixent a Catalunya. Com ho veus, això?
Bueno, això és superimportant. De fet, una Barcelona que sigui sostenible i sigui raonable té que tornar a tindre agricultura de proximitat. Al Baix Llobregat, al Maresme, al Vallès, però a part a llocs com el Baix Llobregat és especialment important perquè té una terra boníssima. I en aquest moment d'escassés d'aliments, de problemes de transport, que el petroli s'està disparant, renunciar a terres bones que tenim agrícoles a costat de grans ciutats és una barbaritat estratègica. Llavors hi ha molta gent, o bastanta gent, que s'està plantejant menjar d'una altra forma, que això ho està fent a través de grups de consum, i està plantejant donar suport a gent que faci produccions agroecològiques a petita escala i pròximes. I això està fent pues, que, ja t'he dit abans, la gent per Gavà, però hi ha més ajuntaments, i amb el Parc Agrari, amb la gent d'Eurovegas, no? Ara es diu Salvem el Delta, que estan plantejant recuperar totes les hectàrees que estan sense ser utilitzades i posar gent a treballar. També molts consumidors estan plantejant a l'hora de comprar, buscar realment projectes d'aquest tipus. Però això està passant també al Vallès, a Collserola, al Parc Agrari de Sabadell, a Montcada també. O sigui, de fet, és un procés que s'està iniciant per molts llocs que, per desgràcia, els projectes del govern de desenvolupament no estan pensant en això, estan pensant en altres coses i no tenen el suport que es mereixerien. Però des del meu pare és molt important per sortir a la crisi aquest tipus d'experiències i també per tenir una Barcelona ecològicament que pugui ser sostenible.
Els governs, tant l'autonòmic com l'estatal, llavors, impuls, donen suport a aquestes iniciatives o més aviat al contrari, sinó que afavoreixen aquestes que ens has explicat de produir a gran cadena, afavorir les multinacionals més potents, etc.
Bueno, mira, una de les mesures de Rajoy per aconseguir sortir de la crisi econòmica és liberalitzar els horaris comercials. Això a qui li va bé és a les grans superfícies, que són les que estan destrossant l'agricultura. El nostre govern, el projecte que tenia pel Baix Llobregat i que per sort no li van fer cas, era Eurovegas. I quan parlen d'agricultura, parlen d'exportar, i tothom vol exportar i al final l'únic que exporta és el que la gent i la terra més matxacada, o sigui que al final no serem nosaltres. És un model que és tornar a confiar en el pelotazo, en la qüestió d'urbanística, ara no ja en general, sinó en projectes concrets, ha d'estar Barcelona World, que és una altra cosa que no funcionarà, i no estan pensant en replantejar-se un paper molt més important d'una agricultura de proximitat. Per desgràcia, aquest no és el model dominant. Altra cosa són petits ajuntaments o fins i tot la Diputació que estan sent més sensibles a experiències petites, concretes. No és la gran política econòmica, però sí polítiques més properes al ciutadà, com és donar suport a la gent que s'està instal·lant.
I com hem vist, doncs estan sorgint noves iniciatives de consum aquí a Catalunya, però per clar, sempre hi ha productes que venen de més enllà, no? I existeix en aquest principi una cosa que es diu comerç just. Què en penses del comerç just?
Bueno, jo el comerç just s'analitza exactament què és, com tot, no? Com l'ecologia, tot és verd, tot és sostenible, tot és just, s'ha de mirar exactament què és. Jo penso que tota aquesta comercialització s'ha de tenir en compte que la gent tingui una remuneració digna, això és molt important, per això estic d'acord en que el comerç ha de ser just, començant pels països d'aquí, que també han de rebre el que, i això és el que garanteixen aquests grups, i quan portem rutes que aquí no n'hi han, és a dir, xocolata o cacau, no? O cafè, doncs també hem de pensar que els mateixos criteris que tenim en compte amb els nostres països, tenim amb els països d'aquests països, que vol dir això, doncs que obrim el que va al seu producte, que ells puguin dedicar-se a produir aliments i no només per exportar, i que, bueno, tots aquests criteris que treballin també pel seu mercat proper, no centrin només en una exportació que és molt perillosa perquè crea molta dependència, etcètera. El mateix que analitzem quan donem suport a un país d'aquí comprant els seus productes, doncs demanem aquests que també ens subministren alguns productes que aquí no tenim, els productes típics tropicals. Ha de portar, doncs, peres, com es fa ara, de Sud-àfrica, quan tenim peres aquí, totes les que volem, és una barbaritat. Això no, ni arregla res als sud-africans, és un despilfarro energètic, perquè una pera és essencialment aigua, portar aigua a l'altra punta del món és una mica bàrbaro, i després la qualitat d'aquella pera, que ha tingut que viatjar tants quilòmetres, la qualitat no gaire bona, no? Per tant, sí, hi ha convencions de productes que són típicament tropicals i exigir no només un tema de preu, sinó tot un tema de condicions molt semblants a la que demanaríem un país d'aquí.
I com a persones consumidores tenim una responsabilitat amb la perpetuació d'aquest sistema. Què hi podem fer per consumir diferent?
Bueno, ja ho has dit tu, no? Jo crec que els grups, o si buscar que consumim sigui de proximitat, sigui agroecològic, sigui de comerç just, i una forma d'aconseguir això és els grups de consum que estan creixent per tot Catalunya, pels pobles i per les pàpies de Barcelona també, és una forma de fer aquest consum. També, a part de consumidors, també som ciutadans, Llavors també hem d'exigir, més aviat és més important, llavors també hem d'exigir suport a determinats projectes i, en canvi, que no es doni suport a altres, no? O sigui, el fet que s'hagi mantingut el parc agrari i no s'hagi asfaltat tot, per exemple, ha estat fruit de moltes coses, però una d'elles també la pressió de la gent de Sape Maldeta. Per tant, aquí també hem d'estar actius, tot el que s'ha de comprar.
I, Xavier, ja per anar acabant, ets el president de l'associació Xarxa de Consum Solidari. Ens pots explicar una mica què és aquesta xarxa? Quin treball feu des d'aquí?
Bueno, nosaltres fem un treball de suport a temes d'agricultura, tant del sud com del nord, que tinguin aquests criteris que he explicat una mica de sobirania alimentària, i això ho fem, doncs, portant algun producte al sud, dinamitzant a Barcelona grups de consum als barris de diferents parts de Barcelona perquè facin aquest tipus de compra, fent activitats de sensibilització, publicacions, i també tenim alguns projectes de cooperació amb països d'Equador, Senegal i Bolívia.
Doncs moltes gràcies a en Xavier Montagut per a col·laborar i participar en el programa solidari de Ràdio Sant Boi. En Xavier Montagut, ja recordem, és economista, especialista en temes de comerç internacional, comerç responsable, coautor de llibres com 12 mites sobre la fam o supermercats no gràcies. Fins una altra ocasió i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure. I nosaltres, Marta, abans d'acabar, si et sembla, avui hem canviat una mica l'ordre del programa, però al final acostuma a ser el mateix, és a dir, aviam si ens pots recordar, aviam si ens treuen ara el xiulet del telèfon, sí, ja ens l'han tret. Si et sembla, dèiem, recordem abans d'acabar, doncs, els contactes que tenim amb temes com aquest, comerç just, de comerç responsable o d'altres, de solidaritat, pau i cooperació a la xarxa.
Així és, si voleu trobar notícies relacionades en l'àmbit, podeu anar a la nostra web www.barrejant.cat, també des del nostre Facebook Notícies Actualitzades, que és Cooperació Sant Boi, i la novetat d'aquest any és el Twitter Cooperació Sant Boi, on us enviarem les últimes notícies a l'últim moment perquè estigueu ben informats.
Doncs moltes gràcies, t'esperem dilluns que ve, molt bona setmana.
Igualment,
Xavi. A reveure.